Avui ens volem fixar en una entitat sense ànim de lucre que porta 30 anys lluitant per un col·lectiu sovint invisibilitzat, les persones amb discapacitat intel·lectual. Andy Down Sabadell és una de les diferents entitats que treballen a favor d'aquest col·lectiu i a qui la Fundació Obra Social Esmatza ha volgut distingir amb el seu guardó anual, entregat ara fa uns dies en una gala a l'Hotel Verdi. Una mica més lluny a la seu d'Andy, al centre, ens espera la Júlia Ramon. Molt bona tarda.
Bona tarda. Andy Sabadell és una associació sense ànim de lucre que va néixer fa 30 anys a través de la unió de pares i mares amb fills que tenien una discapacitat intel·lectual. El seu objectiu des del començament ha estat garantir la màxima qualitat de vida a tot el col·lectiu a través de diferents projectes, activitats i serveis. Al llarg de la seva història ha estat reconeguda en diverses ocasions per la seva tasca social, però la darrera ha estat la distinció de l'obra social Esmatza. Nosaltres avui també volem conèixer a més profunditat què és Andy Sabadell i per fer-ho parlarem amb la Dolors Pallàs, la seva presidenta. Molt bona tarda, Dolors.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, enhorabona per aquest darrer reconeixement a Andy.
Moltes gràcies i bueno, estem molt contents d'aquest... dos últims anys ens hem tingut diferents reconeixements i jo crec que és això, que l'esforç de 30 anys d'anar lluitant per aconseguir que les persones amb discapacitat doncs tinguin una vida plena i satisfactòria, doncs inclusiva al màxim dintre de les seves possibilitats, doncs és un goig que ens ho reconeixin.
Hem explicat com va néixer l'entitat, no?, ara fa 30 anys, però ara mateix què és Andy?
Bueno, ara mateix Andy és una associació de pares i mares, alguns dels quals encara són, estan a la Junta, alguns dels fundadors, perquè aquesta és una de les coses que costa, trobar el relleu. Llavors, és una entitat que el que fem és intentar donar suports a totes les etapes vitals de les persones amb discapacitat, des de bebès, que en aquest cas el suport és a les famílies primers, fins a, doncs, tenim una persona que ja s'ha jubilat, no? Llavors, cada etapa vital necessita un tipus de suport diferent. Vull dir, quan són petits, doncs, a les famílies, després en edat escolar es dona suport en els infants i, si cal, doncs, en els mestres que els atenen a l'escola ordinària, s'orienta a les famílies. Després, conforme van creixent, doncs s'intenta que tinguin grups de lleure, que puguin fer... La idea és que les persones amb discapacitat puguin tenir una vida com qualsevol altra persona, no? A nivell escolar, oci, treball, puguin viure sols si cal, o al mínim, com a mínim siguin el màxim d'autònoms, que, bueno, pues que tinguin amics, que tinguin parella... tot això... a vegades va per si sol o a vegades necessiten suports en diferents franges de la seva vida. I això és el que fem nosaltres.
Tots aquests suports també depenen d'actors exteriors, no?, de terceres persones o entitats, per exemple, doncs, en el cas laboral, no?, d'empreses que vulguin contractar persones que tinguin una discapacitat intel·lectual. Una mica ara mateix, a trets generals, la societat com està? És fàcil intentar garantir aquesta màxima igualtat en el col·lectiu?
Bueno, no és fàcil. O sigui, nosaltres el que, a nivell laboral el que tenim és fem el que se'n diu treball en suport, el programa de TAS, i vol dir que nosaltres aquí tenim 5 persones contractades que estan en el programa de treball en suport. Una és la coordinadora, les preparadores laborals i una que és la formadora informàtica. Llavors, la coordinadora el que fa és anar a la recerca d'empreses que vulguin contractar persones amb discapacitat, quan trobem una empresa, o que vulguin tenir-les a pràctiques, quan les empreses ho veuen amb bons ulls, doncs mires quina de les persones que tens amb formació és la que encaixa millor en aquella feina, l'acompanyem a fer pràctiques, si tot va bé se li fa el contracte laboral i llavors els seguim acompanyant sempre que faci falta a la persona i a l'empresa, perquè a vegades pot canviar un jefe, poden canviar companys, es poden crear problemes, necessiten aquest suport, no? Una mica per garantir que les condicions de treball siguin bones. I, bueno, sí, doncs necessitem el suport de les empreses, no?, que vulguin col·laborar.
En què més els ajudeu? És a dir, en què es tradueix, no?, aquest acompanyament o una mica aquesta ajuda? Què és el que oferiu des d'Andy amb aquestes famílies?
Clar, aquest acompanyament pot ser des d'orientar les famílies a través de les psicòlogues o una logopeda que ens ve un cop cada dos mesos i parla amb les famílies dels més petits per ajudar a millorar el llenguatge, perquè és un dels aspectes que quan són petits costa una mica de que vagin avançant. Després es dona suport en els nens i nenes i en les seves mestres que a les escoles on van. Quan van creixent, doncs tenim les persones amb discapacitat, abans es quedaven sempre en l'entorn familiar, llavors si els pares feien alguna cosa dissabte, ho feien amb els pares el diumenge. Nosaltres el que vam generar, que és el primer projecte que es va crear aquí, van ser grups de lleure reduïts que surten amb voluntaris o, bueno, nosaltres els diem referents i acompanyants, però que siguin una mica de la seva edat i que es dediquin a fer una mica el que fan les persones de la seva franja d'edat. Llavors tenim 6 grups de lleure, n'hi ha que ja van sols pel món i n'hi ha que necessiten el suport d'aquests acompanyants. I llavors es troben els dissabtes a la tarda, doncs, per anar a la bolera, per anar al cinema, per anar a prendre alguna cosa, per anar a berenar en un parc. Bueno, una mica en funció de les demandes dels propis participants. Tenim la inserció laboral i després l'últim procés és potenciar que les persones que ho desitgin puguin acabar visquent soles. Llavors tenim 9 persones que viuen en diferents tipus de pisos, algunes soles, altres amb un pis de 2 i un pis de 4. I aquestes persones tenen suports puntuals. El dilluns a la tarda o el dimarts, depèn de l'horari de cada persona i depèn de les necessitats que tenen. Pot ser per anar a comprar, pot ser per fer una recepta de cuina, pot ser per fer el canvi de roba d'estiu a hivern o d'hivern a estiu, per endreçar un armari, per netejar la nevera, vull dir, bueno, depèn.
Ha estat fàcil el fet d'aconseguir, doncs, un habitatge i aquesta autonomia amb una persona amb discapacitat intel·lectual per poder anar a viure sola i fer vida autònoma?
Bueno, no és fàcil. Primer ho han de voler. Han d'estar disposats a deixar anar una mica el fill, la família, que és un dels passos que costa. Després la persona també ho ha de voler, perquè suposa un esforç, vull dir. Jo passa, nosaltres tenim tres noies i un noi que van marxar ja fa 17 anys, que estan visquent sols. No, llavors van puntualment a dinar a casa els pares, bueno, quan qualsevol jove, a dinar a casa els pares o el diumenge, a passar tot el diumenge, no? I ells ho volien. Llavors es va fer com un procés, o sigui, al començament anaven a dinar tots els dies amb la família, el dissabte et portaven la bossa de la roba bruta i l'havies de rentar, i, no? I a poc doncs, han anat assumint totes les facetes i ara ja viuen sols, es renten la roba, dinen, i quan van a casa els pares és perquè, bueno, perquè en tenen ganes ells i els pares i les famílies.
Una mica el mateix procediment d'un estudiant que va viure fora, no? I primer segur que torna cada cap de setmana a casa els pares i ells l'ajuden i després cada vegada és més autònom. Tot això marca una gran evolució. Ara mateix, doncs, des d'Andy teniu, doncs, desplegada una gran infraestructura per donar servei i acompanyament a totes les persones amb discapacitat intel·lectual en diferents facetes, des del laboral, com comentava, no? Fins a també el residencial, social, però clar, com van ser els inicis? Vull dir, vostè que porta ja uns anys aquí a Andy, com ha vist aquesta evolució?
Clar, aquesta evolució, o sigui, s'han anat creant els diferents projectes a mesura que les famílies que hi érem anàvem detectant, no? Vull dir, a mesura que han anat creixent els fills. Ara els fills dels que van crear l'entitat tenen 32, 33 anys. Doncs, de fet, hi han tres que ja estan visquent sols. Els altres, bueno, doncs, però, no, coincideixen que són tres o quatre persones de la Junta que s'han mantingut a la Junta lluitant per aconseguir que els seus fills doncs, vagin a l'escola ordinària, que tinguin amics per sortir amb el lleure, que treballin, no? I que puguin viure sols. Llavors, a mesura que s'ha anat creant això, s'han anat buscant suports, subvencions, has fet el projecte, has demanat ajudes a empreses privades o entitats privades que et donen subvencions, entitats públiques. Tot això comporta que hi hagi un pressupost per mantenir en aquests moments, hi ha 13 o 14 persones que treballen fixes en horari gairebé complet aquí a l'entitat i després les que acompanyen el lleure, que són unes sis o set, que treballen poquetes hores, però clar, hi ha d'haver una entrada econòmica important per aconseguir mantenir tot això.
I tot això de manera altruista, la major part, i sense cap mena d'ànim de lucre. Vull dir que al final això també és un dels valors doncs, més destacables, no?
És una entitat sense ànim de lucre i altruista els que estem a la Junta, però és perquè, de fet, què no faries pel teu fill, no? I la teva filla, doncs, sempre dic això, que no fem res que no, en el fons no ens vingui de gust perquè l'entitat s'ha de mantenir perquè ells han de seguir creixent i han d'arribar a poder-se jubilar en condicions i, bueno, és un procés de vida. L'únic que esperem és que tinguem relleu, els que ara estem a dalt.
Clar, una mica, amb moltes entitats es troben amb una manca de relleu, no? De que no hi ha cap jove que es vulgui posar al capdavant. Una mica com està ara mateix aquest tema aquí a Andy?
Està igual. Estem, ja et dic, bueno, sí que hi ha algun nou a la Junta, però ja de la Junta som 5-6 persones que hi portem. Jo hi porto 28 anys i els altres hi porten 30. No? I dius, bueno, cadascú fa una mica la seva feina i, de fet, com que hi ha els tècnics que fan la feina, diguem-ne, grossa, doncs és suportable. Però hi ha d'haver relleu, perquè al final, no, algun dia, doncs, haurem de deixar-ho.
Clar, i sense Andy, totes les persones d'aquí Sabadell que tenen una discapacitat intel·lectual queden bastant desemparats.
Bueno, hi ha més entitats, aquí a Sabadell, i no tots estan a Andy. Nosaltres estem en la faceta d'intentar la vida el més normalitzada possible i més inclusiva. Llavors hi ha centres especials, hi ha centres residencials, hi ha altres entitats que atenen potser a persones que tenen unes altres necessitats.
Doncs moltes gràcies, Dolors Pallàs, per haver-nos atès i explicat doncs, ben bé què és Andy, no?, i haver posat en manifest el seu valor.
Vale, i moltes gràcies a Esmarça, sobretot, perquè és l'últim premi que ens han concedit i que ens permet mantenir becades a famílies que realment no poden pagar els serveis.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. We'll be right back.
Vita Veda és un centre de medicina integral situat a Badalona, especialitzat en la integració de la saviesa ancestral de l'Índia amb els coneixements i avenços d'Occident per millorar la salut i la vida de les persones. Ofereixen serveis de medicina ayurveda, nutrició personalitzada i sexologia, a més de cursos de formació en aquestes disciplines. Marxem fins a Badalona per parlar a Maria Salvatierra, propietària de Vita Veda, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Maria Salvatierra. Què tal, Maria? Com estàs?
Molt bé.
Per qui no ho conegui, ens podries explicar una mica què és això de la medicina ayurveda?
Sí, i tant. Mira, la medicina ayurveda és la més antiga que existeix i ve d'Índia. Fa 5.000 anys que es va crear i ininterrompidament ha seguit existint fins avui en dia.
I quina importància té aquesta medicina en la prevenció de malalties?
Doncs és un dels pilars bàsics, no? Entenem nosaltres que aquí a Occident que hem de tractar els símptomes, però la medicina ayurveda va a mirar la causa, el que produeix aquest símptoma. Per exemple, ja sabem, no, que aquí, pues, si tenim molt estrès ens pot caure el cabell o ens pot donar palpitacions, però hi ha moltes altres patologies com estan augmentant avui en dia, com la colitis, la hipertensió arterial, la depressió, que si tractem amb aquesta medicina preventiva i holística, podem fer que amb el llarg dels anys no es produeixin aquestes afeccions que molts cops no són reversibles.
I com es complementa la medicina ayurveda i la medicina occidental en els vostres tractaments?
Doncs, de fet, els dos propietaris som sanitaris i anem a favor de la ciència, som científics, i bàsicament perquè la medicina d'aquí va genial per mirar el símptoma, per anar realment al diagnòstic, no?, i veure què és el que està passant ara. I la ayurveda mira quines són les causes que molts cops venen de la part psicoemocional de la persona, i tot això la medicina aquí occidental no ho contempla. Per tant, s'assumen totalment, són complementàries i, com sempre diem, la medicina és la que cura. No n'hi ha cap de millor ni de pitjor.
I quina diríeu que és la missió i la visió de la vostra empresa, de Vita Veda?
La missió és fer entendre a tota la gent que puguem que la majoria de malalties es poden prevenir, fent-te responsable també del teu dia a dia, incorporant un estil de vida adequat, una nutrició adequada i personalitzada, i també contemplant una mica, doncs, la nostra vida interior i també sexual.
Ara que ja coneixem una miqueta millor, no, tot això de la medicina ayurveda i la filosofia de la vostra empresa, anem a parlar una miqueta dels serveis que oferiu i de com vosaltres, doncs, ajudeu als pacients en el dia a dia. Quins serveis ofereix el centre en l'àmbit de la medicina ayurveda?
Doncs tenim aquest pilar que tu mateixa dius, no?, la medicina ayurveda, que inclou, doncs, una visita de diagnòstic per veure qui ets tu, quins elements predominen en tu, tant a nivell físic com mental com emocional. Llavors és com si fos una mica un psicòleg, un metge i un coach alhora, perquè ens entenguem. I a partir d'aquí, doncs, es pauten unes rutines diàries o un tipus d'alimentació adequada, i molts cops el massatge ayurveda és la medicina. Aquí donem fàrmacs, en ayurveda donem plantes, nutrició i massatges. També hi ha altra gent que vol simplement fer nutrició, i també tenim aquest servei de nutrició personalitzada. I incloem també, doncs, una mica d'auriculoteràpia per ajudar a la gana emocional, quan algú també vol, doncs, muscular, quan té alguna patologia i no assimila bé els aliments. Això seria la part de nutrició més purament clínica, que també molta gent comença per aquí, després li crida l'atenció profunditzar i fa ayurveda. També fem l'acupuntura, una miqueta, i la sexologia és un pilar molt important, perquè en medicina ayurveda els tres pilars són el menjar, bàsicament, el dormir i fer esport, i també la vida sexual que portem.
I quins són els tractaments més demandats pels vostres pacients?
La veritat és que tots els que oferim.
Tots els que oferiu.
Sí, els clients ens venen sempre del boca a orella, en un 99,9%, i així hem anat creixent. Ara farem 10 anys i aquesta ha sigut la forma. I com et dic, gent que ve recomanada per ayurveda és gent més que té una patologia o té ganes de fer més introspecció, de conèixer-se a ell mateix, i la gent de nutrició, pues, vol assolir un objectiu, pues, més tipus com aquí a Occident, no? Doncs, de pes, de múscul, de revertir, doncs, un helicobacter, coses més, diríem, des de la part clínica. I la sexologia, no sé, no només amb el tema de quan hi ha una dificultat, sinó també persones, pues, que volen millorar la seva qualitat sexual en parella o atrevir-se, no, a fer altres coses que potser aquí no estem acostumats, no, a escoltar.
Sí. I com adapteu els vostres serveis a les necessitats individuals de cada persona?
Doncs mira, la nostra assistent també està formada en tots els serveis del centre i de l'escola, perquè també tenim l'escola.
Sí,
no?
Això en parlarem més tard, també.
Sí, llavors ella fa una mica de filtre, com ja et deia, la majoria va del boca a orella, llavors un li ha anat molt bé i l'altre li diu, doncs truca al centre, però qui vulgui assessorament, doncs la nostra assistent està formada i ella ja més o menys veu el que necessita la persona, li explica... I ens agrada que la gent pugui parlar per telèfon i explicar també què vol i què li passa, i aquest filtre per nosaltres és molt important perquè s'està perdent avui en dia també aquesta comunicació tan tu a tu. Sí. Tu a tu.
Com has mencionat abans, també tracteu el tema de la salut sexual en el vostre centre. Per què és tan important la teràpia sexual i quin tipus de teràpies oferiu?
Doncs perquè en Ayurveda, en medicina Ayurveda i també en altres filosofies vèdiques que venen d'Orient, com el tantra i el ioga, la sexualitat no és simplement doncs, tenir un orgasme o tenir relacions sexuals, sinó també és com tu vius la vida, no? Com et gaudeixes, com en quina energia estàs, com si et sents doncs, més femenina o més masculina. I sabeu utilitzar també aquestes energies una mica per afrontar la vida. Llavors anem una mica a l'origen, no? A d'on venim, no? I venim d'això, d'un òvul, un espermatozou i també anatòmicament doncs tenim uns òrgans que ens estan dient, no? El que necessiten. Uh-huh.
I com es realitza el seguiment dels pacients durant els tractaments?
Bueno, és totalment personalitzat. Les visites de nutrició sí que proposem doncs, al principi cada dues o tres setmanes, però també hi ha gent que ens demana un cop al mes, estupendo, i també hi ha gent que ens demana setmanalment venir.
Entenc que també segons les necessitats, no, del pacient.
Sí, totalment. Sí, però sempre ens pregunten què em recomanes, no? Llavors doncs, recomanem això que al principi cada dues o tres setmanes, això en el tema més de nutrició, i en medicina ayurveda amb una consulta trimestral n'hi ha prou, perquè després es poden pautar alguns tractaments, com massatges o algunes pautes d'algun tractament específic, però la visita de pautes, és a dir, el que tu has de fer per trobar-te amb més salut i ser més feliç, això normalment és cada 3 o 4 mesos, a vegades.
I quins resultats heu observat en els pacients que segueixen els vostres tractaments?
Bueno, de fet, la meva parella, el Tomàs, que és metge, també sanitari, doncs ell va venir de Madrid aquí perquè es va donar compte de com estàvem ajudant el centre a tanta gent. I ell com a metge, no?, veient tota la part aquesta de com les causes poden resoldre símptomes. Des d'una pacient oncològica, amb què li donaven un mes de vida, doncs va estar amb nosaltres 3 anys, no? Això és una mica el cas més extrem, fins a gent amb un càncer de pàncreas, un senyor que jo vaig tenir que li donaven molt mal pronòstic i ara està viu i té una escola de música, fins a persones que simplement estaven deprimides i no sabíem com seguir, i sense prendre fàrmacs doncs han pogut ara estar felices. Això és el que més ens nutreix. Abordem també totes les patologies perquè som un centre sanitari i llavors també doncs, estem homologats per poder també abordar-les.
I quines recomanacions doneu als pacients per mantenir una vida saludable després dels tractaments?
Doncs sempre intentem fer un manteniment, però una de les nostres missions, com deies, no, és l'autonomia, tant nutricional com d'estil de vida, que quan la persona hi acaba ja sap el que necessita per regular-se, tant a nivell de nutrició, veient si hi ha més retenció de líquid, una tendència més al greix abdominal. Amb la Ayurveda, des del primer moment ja entens quina és la teva tendència, des del moment que neixes fins que et mors, i simplement és anar regulant els factors que la societat o que la feina o que l'entorn doncs ens va agreujant i llavors tenen pautes, les saben i molts cops venen a fer un manteniment i altres no, altres simplement ens envien un WhatsApp per algun dubte puntual i ja està.
A més de tractaments per pacients, també formeu professionals en medicina ayurveda. Parlem de la vostra escola i de les oportunitats que oferiu. Quins cursos de formació oferiu?
Sí, per nosaltres el més important és que està avalat per Índia, per l'Associació Internacional de la Ayurveda, que això doncs, no és fàcil aconseguir-ho. I això va sorgir de la necessitat dels propis pacients que em demanaven formar-se. I llavors vam crear l'escola, vam anar a Índia, vam aconseguir aquesta homologació, també estem homologats per COFENAT, i els més importants o els que jo recomanaria, no? Si algú no sap Ayurveda, serien el de nutrició Ayurveda, perquè tot el que està al nostre voltant ens nutreix, no només els aliments, no? I pues tot, la feina, la parella, doncs, sí, les amistats. Llavors, des d'allà entens també com t'alimentes. I és un viatge molt bonic de 7 mesos, és online, el vam crear en plena pandèmia i ja estem per la 6a edició ara, i la veritat que aquest és bueno, és molt personalitzat, tal com som nosaltres. Ens agrada que la gent se senti molt, molt, molt acollida.
Es necessiten algun tipus de requisits previs per accedir als cursos?
No, cap ni un. L'únic que recomanem també, si algú pues, vol interessar-se, tenim un curs gratuït d'introducció a la Ayurveda a la nostra pàgina web perquè també em puguin conèixer a mi com a professora i puguin veure també una mica la dimensió, no?, que aborda, que no només és la física, sinó que va més enllà. També els de massatge Ayurveda, que són de 3 mesos, doncs és el que pot transformar a un nivell que aquí amb la fisioteràpia o el massatge ordinari no pots arribar-hi, no perquè no sigui bo, sinó perquè aborda una altra dimensió més energètica, però també des del tacte, no com el Reiki o altres teràpies així energètiques, sinó ho aborda tot i és com la gent es transforma i realment aprèn el que necessita.
Has mencionat, no, de que aquesta formació la feu online. Com es desenvolupa aquesta formació en línia? Què oferiu?
La de massatge és presencial, això sí, es fa a 2 rius a una masia preciosa, que està molt ayurvèdica, és al mig de la muntanya, però la de nutrició sí que és online. Llavors, un cop al mes jo dono una classe d'unes 4 hores, no explico doncs, en cada mòdul dels 7 doncs, el més important. Cada mòdul doncs, hi ha bastanta teoria, però jo dono les pinzellades bàsiques i en aquella classe ja s'aprèn l'important. Després hi ha uns apunts per escrit, uns videotutorials i també hi ha al final de cada mòdul un test per veure si tu has après i has assolit el que fa falta. També hi ha un diari d'autodescobriment, que això és molt maco perquè mentre tu vas aprenent també et vas descobrint a tu mateix. Clar. Això és el més important, que si vols ajudar els altres primer has d'aprendre tu a ajudar-te tu mateix, que és el que hem fet els que estem allà treballant.
I teniu projectes de futur?
Sí, clar, i tant. Sobretot expandir l'escola perquè estem abordant ja molta part de Llatinoamèrica, no? Volem pues, abordar més països de parla hispana. I també poder formar professionals perquè realment s'expandeixi. Estem doncs, pensant en més cursos, més formacions, perquè des del centre doncs, ja sempre en tenim, no?, moltes visites i sempre sabem que va rodat. Ja porto 10 anys i això no ens faltarà mai, ja ho sabem. A més, cada cop la gent necessita més aquest tracte tu a tu, però amb l'escola la podem expandir i estem perfeccionant aquests cursos i sobretot posant-hi molt amor, que és l'ingredient més important de la Ayurveda.
I com valoreu l'impacte de la vostra feina en la comunitat de Badalona i Rodalies?
Clar, és que a part de Badalona, nosaltres ja et dic que portem gent de fora, no? Clar. A vegades inclús ens ve gent algun cop de les illes, d'Andorra. Llavors, bueno, a Badalona sí, sé que ajudem perquè pues, quan ens creuem algú pel carrer doncs, ens coneix, no? O sap que pues, és la Maria o és el Tomàs i això també doncs, fa molta comunitat. I és això, saben que és un pont, no?, entre Índia i Occident i això també és algo com diferent, no? I la gent li agrada, la gent necessita aquestes coses, sí.
I ja per anar acabant, et vull preguntar quin consell donaríeu a algú que vulgui iniciar-se en aquesta medicina, en la medicina ayurveda, o en la integració de teràpies orientals i occidentals?
Doncs jo els hi demanaria que es preguntessin com estan en aquest moment de la seva vida, què poden millorar per la seva salut integral, no? Que observin com estan els seus pensaments, si es parlen amb amor, si són positius, si les seves emocions al llarg del dia doncs, són emocions positives i que tenen ganes realment d'afrontar tot el que vingui, i que també s'observin la part física, el cos, com està, si et sents que estàs en forma, si et sents guapo, et sents guapa, i a partir d'aquí, si hi ha alguna d'aquestes que està doncs, en menor grau, doncs intentar abordar-ho des d'aquí, des de la Ayurveda, i si es específicament és la part física, doncs anar a millorar amb la nutrició.
Molt bé, doncs Maria Salvatierra, un plaer haver-te tingut aquí al Connectats amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies, Anna.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Prenem el vol carícies, el temps que ens queda viu, marxem.
fa sang, no fa sang, no fa sang, no fa sang, no fa sang.
Connectats. Connectats amb Carme Reverte.
Bones, sóc el Marc i m'agradaria dedicar la cançó de Children de Mike Candice perquè justament és la cançó que em dona més energia quan entro al gimnàs, que és exactament el que necessito. Vinga, abraçada.
De 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El debat públic i polític sobre la immigració a Catalunya i Espanya ha anat guanyant espai els darrers anys. Ho ha fet, però, acompanyat d'una creixent xenofòbia que ha estat esperonada per certs sectors polítics. Aquest racisme també ha impregnat la visió de moltes persones sobre les persones refugiades, aquelles que són obligades a abandonar els seus països fugint de la guerra o la persecució política buscant sobreviure. El conflicte d'Ucraïna ha posat de manifest la doble vara de mesura de les societats europees respecte al refugi davant crisis humanitàries. Marxem fins als estudis del Prat Ràdio. Víctor Asensio García.
El debat públic i polític sobre la immigració a Catalunya i Espanya ha anat guanyant espai els darrers anys. Ho ha fet, però, acompanyat d'una creixent xenofòbia que ha estat esperonada per certs sectors polítics. Aquest racisme també ha impregnat la visió de moltes persones sobre les persones refugiades, aquelles que són obligades a abandonar els seus països fugint de la guerra o la persecució política i buscant sobreviure. El conflicte d'Ucraïna ha posat de palès la doble vara de mesurar de les societats europees respecte al refugi davant crisis humanitàries. Aquest és l'eix central de la hipocresia solidària. ¿Por qué unas víctimas importan menos que otras? Una crònica d'Afganistan i Ucraïna, del reporter Agus Morales. El periodista pretén que ha plasmat en el seu darrer assaig les diferències entre les polítiques de refugi d'aquests dos conflictes i el tracte que van rebre les víctimes per part de les societats europees. Agus Morales, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem d'aquest darrer llibre que acabes de publicar amb l'editorial Folk i Folk. Al subtítol planteses aquesta pregunta sobre les diferències entre uns refugiats i uns altres. I abans d'entrar en detall al concret del per què d'aquestes diferències, em pregunto en quin moment te n'adones que existeixen aquestes diferències?
Doncs el llibre parteix de la cobertura que vaig fer de la invasió russa d'Ucraïna el 2022, quan vaig a la frontera entre Polònia i Ucraïna, i veig la gran diferència que hi ha amb l'última gran cobertura que vaig fer, que va ser la tornada dels talibans al poder el 2021. A una frontera feia fred, a l'altra feia calor. A una frontera tothom podia sortir-ne, a l'altra no. A una frontera tot era ajuda humanitària, a l'altra no. I això em va fer reflexionar després sobre com cada cop més la protecció internacional, l'asil, s'ha convertit en un, hauria de ser un dret i s'ha convertit en un privilegi. I crec que aquests dos escenaris expliquen molt bé aquesta realitat, no? Milions de persones fugint dels imperis, jo diria, milions de persones fugint de la guerra, però en un cas sí que hi ha una acollida efectiva i en l'altre no. Jo penso que Ucraïna va ser un cas molt interessant perquè no estava escrit, no estava tan clar que hi hauria aquesta acollida a Europa, i des del començament, sobretot amb l'activació de la directiva de protecció temporal per part de la Unió Europea, això va permetre que milions de persones arribessin a Europa, jo crec que demostrant que aquesta acollida seria possible en altres escenaris. No? Penso que això va molt més enllà de la vessant econòmica i crec que és interessant que pensem, que ens adonem que tenim instruments jurídics i legals per poder assistir a les persones que estan fugint de la violència. No? I en el cas d'Afganistan, doncs, potser és un dels casos més crus en aquest sentit, perquè durant dues dècades Occident ha tingut, les tropes de l'OTAN han tingut presència a l'Afganistan, i quan el conflicte ha acabat no hem assistit a les persones que estaven fugint d'Afganistan.
Mm-hmm. Parlaves ara precisament d'aquests dos conflictes que són els que fas servir per contraposar en el llibre. També parlaves d'aquestes diferències. D'una banda, per una banda, tenim una guerra oberta entre un estat contra un altre, i de l'altra tenim un grup polític, ideològic, religiós que pren el poder a l'Afganistan, que són els talibans, i que fan retrocedir moltíssim els drets de les persones, i més enllà dels drets que es fan retrocedir, també fan retrocedir les esperances de futur d'aquestes persones, i també és un dels motius, no?, d'aquesta fugida. Quan parlem de persones refugiades, hi ha diferències realment, més enllà del conflicte i de la situació geogràfica dels dos països, entre les persones refugiades, una persona d'Ucraïna o una persona de l'Afganistan, tenen més diferències o més similituds?
La base és la mateixa, que són persones que estan fugint de la violència, dels conflictes, de la persecució, però evidentment l'escenari en què això succeeix canvia molt, no? Des de, doncs no ho sé, parlem d'Afganistan i Ucraïna, però no ho sé, Sudan del Sud, fins i tot a Amèrica Llatina també hi ha persones que estan fugint de la violència i que després demanen l'asil. Canvia a nivell de quina comunitat procedeixen, a nivell de classe social, etc. Però sí que, i aquí és la bellesa d'aquest instrument, que és un objecte, l'instrument de l'asil, que és un instrument neutre, en teoria, o hauria de ser. És a dir, protegeix a qualsevol persona que estigui fugint de la violència, independentment del seu gènere, classe social, origen, etc. I el que veiem és que això s'està trencant, d'alguna manera, no? El realisme polític està fent que sobre aquestes consideracions s'imposi, doncs, la geopolítica, el racisme institucional de vegades, etc. No? I llavors el llibre és una reivindicació des de la crònica i des de l'assaig de voler recuperar, no?, aquest esperit després de la Segona Guerra Mundial, de l'asil com una protecció neutra, no ho ha estat mai del tot, sempre ha estat política també, però que tingui, que recupera aquest esperit universal.
Justament et volia preguntar per aquesta visió geoestratègica de molts estats, perquè justament, diguéssim que abans, no, parlaves de classe, no? Abans d'aquest conflicte d'Ucraïna, on vam veure una nova forma d'acollir persones, teníem, o havíem tingut, no hi ha hagut mai un moment de pau absolut en el món, eh? Sempre hem tingut conflictes i, per tant, sempre hi ha hagut persones refugiades, però sí que hi va haver un moment que se'n van dir la crisi dels refugiats de Síria. Aquesta més afegit, no? La crisi, en canvi, quan parlàvem de refugiats d'Ucraïna, no parlàvem d'aquesta crisi, no? La crisi era del país que l'acollia, pràcticament, no? Una crisi d'acollida. En aquell moment, les persones que venien de Síria no eren precisament persones de classe baixa, o no només no eren persones de classe baixa, eren persones amb estudis, persones formades, persones amb, moltes vegades amb negocis, amb empreses, amb una projecció econòmica, i en canvi aquí se'ls tractava pràcticament com si fossin, doncs, persones que venien amb pastera, no? Que és aquesta visió del refugiat que ve només amb les maletes i que ve aquí a treure'ns una mica les garrofes. No sé si realment hi ha aquí una visió geoestratègica, geopolítica, de com es fa l'acollida dels refugiats, o també hi ha un punt de racisme?
Sí, hi ha el racisme institucional, racisme, si voleu, a nivell de carrer, a nivell més popular, i també el classisme, no? I el cas de Síria que mencionaves és interessant perquè sí que va haver-hi el 2015 una espurna de solidaritat, no? El famós Welcome Refugees, i allà va començar a haver-hi una mena d'identificació perquè moltes d'aquelles persones, doncs, entraven dins del nostre univers simbòlic, que sobretot és aquell del consum, no? I sí que se parlava molt de classes mitjanes, etc, com dient que s'assemblen més a la població europea, d'alguna manera, no? Respecte a altres comunitats. Ucraïna, evidentment, porta això a una altra dimensió, no? Que són persones blanques, amb més nivell adquisitiu, etc, i sobretot un element clau que també analitzo el llibre, que també té un paper important, que és la islamofòbia, no? En el cas de Síria, no? I llavors, sempre hi ha una comunitat que té més greuges que l'altra, no? Sempre hi ha, el llibre ho cito, no? Per exemple, parlo de, doncs, tenim Gaza, però tenim el Sàhara, tenim Sudan del Sud, tenim... És a dir, sempre hi ha aquesta mena de graons que, tal com està construït el sistema, fa que fins i tot hi ha comunitats que competeixin d'alguna manera amb unes altres, no? És una cosa molt dura, no? Jo, per exemple, el 2015, ja que ho mencionaves, recordo a persones refugiades de l'Afganistan que es feien passar per sirianes, no? Per poder passar, no? I això és com una metàfora d'aquesta mena d'alteració de l'instrument de l'asil que respon més a les modes que al seu esperit universal.
Mm-hmm. Quin paper hi està tenint l'extrema dreta en el fet de que també la societat en general hagi canviat o hagi tingut una visió diferent sobre l'asil des d'aquell 2015 fins ara, no? Per exemple, amb les persones refugiades de l'Afganistan?
Per exemple, a partir del 2015 les arribades van començar a baixar. En canvi, va haver un auge de l'extrema dreta, no? A tota Europa, que arriba fins avui. I això té a veure també amb la percepció. La percepció és fonamental per tota mena d'aquests discursos. Jo penso que també aquí hem de fer mea culpa i sobretot des del periodisme, perquè de vegades estem fins i tot descrivint el món com una mena de bola de foc de la qual estan fugint persones de forma incontrolada, o també en general amb els processos migratoris passa el mateix, i això no respon a la realitat, no? Hi ha... Hi ha més de 100 milions de persones desplaçades a causa de la violència al món. Hi ha possibilitats de donar-los una resposta legal i humanitària, és possible, i el mateix amb les persones migrades, no? I potser això no s'ha explicat prou. I tot el... és a dir, quan realment l'extrema dreta no parla d'immigració, el que parla és de les societats de la mal anomenada acollida, no? És una, és una manifestació d'aquesta crisi d'identitat de les pròpies societats, que el que fan és fer servir a l'altre com una explicació dels seus mals, i això veiem que funciona. Funciona arreu del món, no cal anar-se'n a un país en concret, sinó que funciona més enllà d'Occident, funciona també a altres països, on la forma de superar moltes... No, de superar, no, la forma de afrontar moltes d'aquestes crisis internes és culpar a tot aquell element extern. Això és molt antic, ens podem anar fins a la Roma i segueix funcionant.
Mm-hmm. Precisament parlant de mitjans, vostè és director de la revista 5W, aborda temes socials i també humanitaris, però ho fa a foc lent, a diferència dels mitjans generalistes, que moltes vegades anem dictats per altres, no? Altres contextos que molt més, busquen molt més la immediatesa i també l'impacte en l'audiència. Això també potser explicaria, no?, que moltes vegades no s'expliquin bé aquests conflictes, i vostè el llibre també en fa una miqueta una èmfasi en això, no? Què passa després de la guerra? Que els mitjans desapareixen, no?, a la postguerra, i de postguerra són bastant més llargues que les guerres, no?, i hi ha molts més conflictes també durant aquest període. Què hauríem de fer, ara li pregunto, pràcticament com un consell dels mitjans de comunicació per deixar de ser cínics, com diria Kapuscinski, i començar a ser una miqueta més prohumanitaris i agafar, entomar el paper que tenim el periodista com a crític també d'aquestes desigualtats que pateixen les persones refugiades? Què hauríem de fer els mitjans de comunicació per no apartar i per no capgirar aquesta visió i crear aquesta visió deformada del que són les persones refugiades?
Doncs sempre m'ho he preguntat i no tinc la resposta, perquè si no ho faria i deixaria de pensar-ho. Però al final el problema que tenim, periodistes i mitjans, és que cada cop tenim ja no només menys temps, sinó que menys control sobre allò que expliquem, no? I crec que ha de ser un propòsit de tothom recuperar el control d'allò que expliquem. I això passa moltes vegades per, de vegades, ignorar l'actualitat i centrar-se en temes que tu vols destacar, no? És a dir, tu tenir la teva agenda, no? I, per exemple, penso en el cas de l'Afganistan, que quan vam començar la cobertura sí que hi havia molta tensió mediàtica, i quan teníem tot el material per publicar una crònica llarga que vam fer a la revista, o fins i tot ara que surt el llibre, no? Doncs ja no hi ha tanta gent que vulgui saber què està passant a l'Afganistan, no? Llavors, la meva resposta petita, el meu intent petit, diguem-ne, és, doncs, en un llibre com aquest, intentar recuperar Afganistan, explicar els perquès, explicar que després de dues dècades de guerra a l'Afganistan, que va ser epicentre de la tensió mediàtica després de l'11S, no?, 2001, i molts més anys després també, doncs que cal seguir mirant allò, no?, per aquella part del món, per tenir un relat complet del que està passant, perquè si no, sovint passa això, no?, que quan tens alguna resposta, ni que sigui petita, ja no tens els altaveus per explicar això, no? Jo crec molt en de vegades informar o escriure una crònica o publicar temes quan no toca, diguem. És a dir, quan no tothom n'està parlant. Jo crec molt també això a nivell cognitiu, perquè de vegades ens passa que una cosa que està d'actualitat en 3 dies ja l'hem trinxat. L'hem mirat des de 1.000 punts de vista i no hem donat temps a que allò es desenvolupi per saber. És natural, a mi passa també, que jo vull saber ja què ha passat amb l'últim tema d'actualitat, no? Ho volem saber ja, però de vegades hem d'acceptar que això no és humanament possible. I llavors és simplement... és impossible canviar tot l'ecosistema com funciona, però si cadascú pot posar el seu granet de sorra, doncs jo crec que això sempre és positiu.
Moltíssimes gràcies a Agus Morales per acompanyar-nos avui.
Gràcies, Víctor. Visca el Prat i salut i periodisme.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
doncs tornem a acomiadar-nos perquè hem començat una nova setmana, però se'ns ha acabat el temps per avui. Demà tornarem amb més continguts, els que fan referència a la versió de dimarts d'aquest Connectats. Gràcies a tots per la companyia. Ens tornarem a trobar quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda. Adéu-siau.